els dies després de les eleccions, no? Que és el que dona informació més fiable. I les enquestes també, el que passa és que tenim el problema que dèiem abans. Però què observem? Observem que l'abstenció és molt més alta en les zones de renda més baixa, que no pas en les zones de renda més alta, no? Com més baixa és la renda d'un barri o d'una mesa electoral, d'una secció censal, més elevada és l'abstenció. I això és una relació molt forta, molt constant al llarg del temps, i excepte es matisa quan estem en eleccions amb participacions altíssimes, però en general es dona això. Pel que fa a les generacions, històricament qui més s'abstenia era la gent més jove i la gent més gran. Avui en dia és la gent més jove la que s'absté, la gent més gran, excepte la gent molt molt gran que per motius de salut o de mobilitat o així tenen dificultats per exercir el dret a vot, però la gent gran tendeix a ser el grup més participatiu actualment a casa nostra. També hem de pensar que s'ha fet gran una generació que es va socialitzar políticament a finals del franquisme, en la transició, en un moment històric de molta efervescència, i això ho han arrossegat tota la vida, no? En canvi, és la gent jove la que té nivells de participació molt més baixos, i especialment la gent jove amb nivells educatius inferiors.
Uh-huh. Són, per tant, aquesta gent jove són també els més volàtils, oi? Perquè clar, ara estem en campanya electoral i els qui es dediquen a això de la política, per exemple, en campanya electoral també diuen, escolta, és que hi ha una gent que per nosaltres és molt important, que són els indecisos, no? És a dir, aquesta gent que existeix, que el dia de les eleccions van a votar, però que entren per la porta del col·legi electoral, es miren tota aquella estesa de paperetes, i que és en aquell moment en què s'aturen uns instants i pensen, bé, i ara jo a qui voto, no?
Sí, hi ha una proporció de la gent que ens diu que han pres la decisió de vot el mateix dia de les eleccions, i això és especialment comú entre la... no és majoritària, però és especialment comú entre la gent jove. La gent gran té molt més clar davant mà a qui votaran, també perquè tenen més tendència a votar sempre al mateix partit, no? Un component de costum també, això, no? Al llarg dels anys, al llarg de la vida, diguem, tendim a canviar menys els nostres hàbits, i això es reflexa també en el vot com en altres esferes de la vida, no? És veritat que es parla moltes vegades dels indecisos, els famosos indecisos, i sempre, si us hi fixeu, sempre es parla que n'hi ha un 30% d'indecisos, és com gairebé una constant universal. En realitat, jo crec que és menys d'un 30%, perquè n'hi ha molts, el que podríem dir, falsos indecisos, en el sentit de gent que quan els hi preguntes en una enquesta diuen que no saben a qui votaran, però realment sí que ho saben, no? Si després escarbes en l'enquesta, algú que et diu que no sap qui votarà, però que el candidat que més li agrada és el Pedro Sánchez, que el partit pel que té més simpatia és el Partit Socialista, que se sent de centre-esquerra, bueno, aquest segurament molt, molt indecís. Està, el que passa és que té reticència d'expressar-ho davant d'un enquestador o per telèfon, no?
En aquestes eleccions hi ha hagut, en aquesta campanya electoral per aquestes eleccions, hi ha hagut molts elements, no? És una campanya electoral i cada partit ha intentat col·locar, evidentment, el seu missatge. Creu que són unes eleccions en les quals hi haurà capacitat de mobilitzar el vot a través de propostes fetes a l'entorn d'allò que realment les enquestes, la vostra, per exemple, que parlàveu vosaltres a l'enquesta del CEO, evidentment, preguntàveu sobre les preocupacions que tenen o tenim els catalans, no? O, per exemple, sobre el traspàs de Rodalies, que és una qüestió que ha aparegut en aquesta campanya electoral, o sobre l'aeroport, que és una qüestió que ha aparegut a la campanya electoral, o sobre la situació econòmica, no? Que és una qüestió que ha aparegut a la campanya electoral i que també reflectíeu al CEO, per exemple, dient que els catalans creuen que és una situació dolenta, però creuen que és una mica millor Catalunya que Espanya. Tots aquests elements jugaran algun pes específic a l'hora de decidir el vot, o ha sigut una campanya electoral on bàsicament l'estómac i l'eix esquerra-dreta és el que acabarà mobilitzant?
Bueno, jo crec que tot això són elements importants, i el funcionament de l'economia, la vida de la gent, diguem, té impacte, sabem que té impacte generalment en les eleccions, i no serà diferent. És veritat que si tu mires la campanya electoral, potser se'n parla menys de tot això del que esperaries, i n'hi ha molta campanya electoral, diguem, destinada a mobilitzar el partidisme en positiu i el partidisme en negatiu també, no? Al final és una combinació de coses el que porta a la gent a votar, però crec que aquest diagnòstic de que ara ja no importa res de les qüestions materials, diguem, o de l'economia, tot això, crec que és una mica exagerat. És veritat que estem en un context de política més personalista, més personalitzada, més partidista, més polaritzada, però les polítiques i el benestar de la gent i el funcionament de l'economia, tot això, són coses que importen i que acaben definint, si no directament, indirectament, acabem definint el resultat de les eleccions. Mm.
Si el vot dual acaba sent una realitat aquí a Catalunya, com indiquen la majoria de les enquestes, també inclòs fins i tot la vostra, no? En una bona part i amb aquest trasbassament de vots que explicava abans, vostè que queda i que a més es pot comprovar i veure gràficament en el baròmetre que vau fer ara aquest mes de juny. Si això passa, hauríem d'entendre o fer una lectura de que alguna cosa ha canviat en l'escenari polític català, segurament no, evidentment molt marcat per l'eix nacionalista en la discussió política, o si vol aquest eix Catalunya-Espanya, per desviar-lo més cap a l'eix dreta o esquerra, o serà també una qüestió circumstancial d'aquestes eleccions?
Bueno, històricament, de fet, el que observàvem és que la gent votava més sobre l'eix nacional a les eleccions al Parlament i més sobre l'eix esquerra-dreta a les eleccions generals, no? I és possible que estiguem tornant cap aquí. En el context del procés independentista, això es va suspendre d'alguna manera perquè n'hi havia motius, diguem, o des del punt de vista dels votants, n'hi havia motius per traslladar l'eix nacional a Madrid, no? Ara, potser sembla que n'hi ha menys o és la sensació que té una part de l'electorat, no? I potser tornem a això, a votants. Per això jo crec que és important.
Passa que, clar, allò quan passava, no fa tant, passa que és veritat que hi ha una part dels votants que s'han incorporat al món electoral aquí a Catalunya, que segurament el sona xinès, tot això del vot dual, perquè no l'havien vist, no l'havien viscut.
Tampoc cal anar tan enrere, La gran excepció va ser el 2019, però si mireu les eleccions del 2015, el setembre del 2015 n'hi ha unes eleccions del Parlament que guanya Junts pel Sí l'independentisme amb força contundència. El desembre del mateix any hi ha unes eleccions generals a Catalunya que va guanyar en Comú Podem amb Xavier Domènech, i sabem per totes les enquestes que va tindre moltíssims vots de votants sobiranistes que van pensar que l'opció que representava en Comú Podem en aquell moment, en aquelles eleccions generals, era la més interessant des del punt de vista català, diguem. Vull dir que no cal anar-se'n al 2010, 2011.
No, però em refereixo a que fins i tot quan hi ha aquesta victòria que vostè feia referència a la victòria de Junts pel Sí, ja és un moment en què la política catalana estava entrant, no?, clarament en la deriva, no?, d'aquest escenari polític del Catalunya-Espanya, i en anys anteriors jo el que li deia que hi havia un matís, que es produïa aquesta situació d'aquest vot dual, però que habitualment érem governs a la Generalitat que eren políticament, no sé si estables, perquè vam passar totes aquelles etapes del tripartit, etc, però sí que eren forts, no? És a dir, el govern tripartit podia tenir molta discussió interna, però en tota aquella etapa més o menys llarga, sobretot inicial, tenia la fortalesa parlamentària que tenia, per ja no remuntar-nos, evidentment, a quan els governs de Jordi Pujol, no?, que existia també aquell vot dual, però el govern de la Generalitat era fort i rotund també al Parlament de Catalunya. Clar, això ara no passaria.
No.
Vull dir que la situació de gestió del vot dual políticament a Catalunya pot ser una mica més complicat ara que no pas ho havia estat en etapes anteriors, no?
Sí, però per mi el factor fonamental és la correlació de forces al Parlament, diguéssim, perquè l'extrapolació del que passi el 23 de juliol al que passaria si hi hagués unes eleccions al Parlament s'ha de fer amb molta cura. L'experiència ens ho diu, que aquí els votants voten coses diferents i que el que passe en les eleccions generals no té per què anticipar el que passaria en les eleccions al Parlament. Crec que és important tindre aquesta, sempre aquesta memòria al cap.
I aquesta prevenció. Doncs veurem què passarà. Serà a partir d'aquest diumenge. Aleshores, sí, ja no valdran les enquestes, vull dir, valdrà la realitat del que hagin votat els ciutadans, i per tant, a partir d'allà farem la fotografia. Avui que s'acabava aquesta campanya electoral, teníem ganes de parlar-ne també amb la persona que està al capdavant del CEO, amb el Jordi Muñoz. També no he entrat en més detalls a la seva enquesta, al seu baròmetre, justament pel que vostè deia, estem al final de la campanya campanya electoral, i segurament la seva, jo crec que té un element que per mi és molt important, no? Que és que tenen una mostra molt gran, no? I per tant, des d'un punt de vista representatiu, sempre és molt, molt significatiu i indicatiu del que hi ha, però segurament alguns elements poden haver quedat desvirtuats, no? per la campanya electoral. Estem parlant d'una enquesta que va sortir, la veu fer pràcticament després de les eleccions i que acaba sortint poc després de Sant Joan, no?
Sí, de fet, és una enquesta que no vam planificar com una enquesta preelectoral.
Clar, clar.
No vam planificar, no sabíem que hi hauria eleccions, no? I a correcuita vam ajustar el qüestionari una mica per referir-nos, però és el baròmetre que fa el CEO sempre el mes de juny.
També li diré que tampoc surt una fotografia al final, quan un va mirar la transacció, tampoc surt una fotografia tan diferent.
No.
Està allà, vull dir que tampoc no...
No, però és evident que poden haver canviat coses entre el moment que fas l'enquesta i el moment de les eleccions. Com més a prop està una enquesta de les eleccions, com és lògic, això és com les prediccions meteorològiques, no? Quan ens diuen si plourà o no aquesta tarda, l'encertem molt més.
Encertar el cap de setmana divendres té més mèrit que dilluns, no?
Exacte.
El temps que...
No és tan diferent.
Però, bueno, per cert, no té res a veure amb la política. Em va sorprendre molt que preguntessin els catalans que tenen gat i gos i d'on tenen el gat i el gos. Li puc demanar el per què d'aquest tipus de qüestions, senyor Muñoz?
Sí, nosaltres això ho fem per diversos motius. Un motiu important, diguem, és que hem de pensar que les nostres enquestes, que són les úniques que es fan presencialment als domicilis de les persones enquestades, duren fins a 30 minuts,
20-30
minuts, no? I és una conversa una mica llarga, i per a la gent que li interessa la política està molt bé, però per a qui no li interessa la política, mitja hora parlant de política pot ser molt pesat, no? Llavors hem detectat que si intercalem preguntes més lleugeres o més quotidianes que poden ser d'interès per a la gent més diversa, la conversa flueix millor i la gent es cansa menys i pels enquestadors també és més agraït, no? I per tant té aquest element de pràctic. Però després també pensem que al final les enquestes ens permeten fer fotografies de la societat en molts àmbits, no? I alguns poden ser més anecdòtics i altres menys, però no tenim per què limitar-nos només a preguntar sobre política institucional, sobre partits, sobre líders, sinó que al final les enquestes és una eina per a escoltar i per a conèixer, no? la societat catalana, i per tant estem contents d'utilitzar-les per a àmbits i qüestions diverses.
Senyor Muñoz, un plaer que ens hagi acompanyat avui a Ràdio Estel.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, molt bé. El Jordi Muñoz, politòleg i director del Centre d'Estudis d'Opinió, jo crec que ha apuntat algunes qüestions interessants que segur que seran fils que ens ajudaran en temps de tertúlia avui aquí a Ràdio Estel. La darrera tertúlia del matí, amb tres persones que ens han acompanyat des del primer dia i que avui em venia molt de gust que poguéssim tancar també aquesta etapa amb ells aquí a l'estudi. Lluís Foix, Manuel Melia Mestre i Josep Maria Martí Rigau, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Gerard Carrión et porta cada dissabte a les 8 del matí als Sons de la Terra, un espai per difondre l'havanera, els cants de taverna i la música tradicional catalana. Grups d'havaneres, novetats i estrenes. Tot des d'un esperit jove i inclusiu per les noves generacions. Sons de la Terra, amb Gerard Carrión, els dissabtes a les 8 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Perquè ara cal protegir tot allò que som i tot el que volem ser.
I tu, què faràs? Et quedaràs a casa o defensaràs Catalunya?
Vota Esquerra Republicana.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
El matí és actualitat. El matí és opinió. El matí són protagonistes. El matí és a Ràdio Estel.
Que m'escanyo. Un quart de 10 del matí. Va, us deia que tenia moltes ganes avui de poder fer aquesta tertúlia, perquè la vam fer, si no tots els dies, pràcticament tots els dies de la primera temporada, i després no sé si l'hem tornat a reproduir, com a mínim pràcticament en part, però avui tenia ganes que la poguéssim fer per acabar aquesta etapa aquí a la ràdio. Manuel Melian Mestre, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Ben tornat al programa. Lluís Foix, com anem?
Bon dia.
Bon dia. Josep Maria Martí Rigau, què tal? Bon dia.
Bon dia, i contents d'estar aquí i tristos perquè deixarem d'estar-hi.
No, s'ha d'estar trist. No s'ha d'estar trist. Sempre cap endavant. A més, ve l'estiu. Què més vols? Sí. Què més vols? Va, que tot anirà bé. A veure, mira, tenia ganes de parlar amb vosaltres de... Si voleu fer algun comentari sobre alguna cosa puntual que hagi passat a la campanya electoral, el fem. No hi ha cap problema, eh? Però, com que tenim una horeta llarga per endavant, tenia ganes, sobretot, de parlar amb vosaltres de com veieu el país, de com veieu el que està passant, i sobretot de l'escenari que es pot començar a dibuixar a partir d'aquest diumenge. Perquè guanyi qui guanyi, políticament les coses segurament no seran fàcils des del punt de vista de l'ambient polític, des del punt de vista de la situació sociològica, i que segurament és el motiu pel qual aquesta campanya electoral pot tenir la transcendència que acabi tenint, i explicarà en part el to, no?, del que hem pogut veure en aquesta campanya electoral. A veure, Manolo, Lluís i Josep Maria, a partir de diumenge, què?
Jo soc de l'opinió que ara ve un escenari tenebrós. Tenebrós per raons purament objectives, eh? Jo ara no vull parlar ja de partidisme, sinó per raons objectives. La situació del país està falsejada. Aquí no s'ha dit la veritat. I al no dir-se la veritat, la sorpresa ve el que ve. I ve pel qui vingui. Per tant, no vull fer distinció. Tant és igual que sigui el PP com si és dels socialistes. En aquest moment el país té una situació, jo diria que de prequiebra, perquè el que s'ha doblat la deute pública, cosa que s'ha amagat, que de menys d'un bilió d'euros haguem arribat a 2 bilions d'euros, això és una aberració tan descomunal, feta en 5 anys, tan descomunal, que vingui el que vingui, tindrà un problema molt seriós, tindrà un hàndicap massa alt per poder governar a gust de la gent. Per tant, el primer és un dato objectiu. Segon, hi ha una dada subjectiva, que és el juisco, qui és cada un d'ells. Hi ha dues opcions clares, o Pedro Sánchez o el senyor Feijó. A mi, ho he dit durant 2 anys en la tertúlia, a mi Pedro Sánchez no m'agrada. No m'agrada. És una persona que no requereix les condicions, per mi, de governant. I és un mentider compulsiu i destrossa l'ètica política d'una manera sistemàtica. El senyor Feijó no és un líder. El senyor Feijó no és un líder. És una persona competent, bon administrador, ho ha demostrat en Galícia, ben reconegut, 4 majories absolutes, i molt bon funcionari. Té l'esperit del funcionari. Tens tant a gastar i no ho pots passar d'aquí. Gastarà ordenadament allò que té per gastar, però no farà aventures. Per tant, que hi ha un bon gestor, però no és un líder. Per tant, no és una persona que entusiasme a la plebe. Tercer, en aquestes dos dates objectives, un té que fer, diguem, la percepció subjectiva de lo que està passant. I la percepció subjectiva de lo que està passant per mi és una situació preocupant. Aquest matí ha sortit una notícia de que el 33% de la població espanyola no pot fer vacances. El 33%, ni una setmana. Ni una setmana. Ho ha donat la informació a la COPE a les 7 del matí. Esclar, quan tu veus que aquí hi ha una situació oficial d'eufòria, hi va com una moto a l'economia, que és tot fals, tot mentida, i veus que la gent de veritat estan perdent el poder adquisitiu a la carrera per la causa de la inflació, fonamentalment, però també per totes les conseqüències que hi ha del frenazo de l'economia, perquè s'ha frenat l'economia, que no s'enganya ningú, perquè és fals lo de l'empleo, és fals. S'han creat més de 50.000 places d'empleo sols de funcionari públic, i el funcionari públic no és rendable. No és un xiu que rentabilitza l'economia, al contrari, percep de l'economia real, percep uns guanys, uns beneficis. Aleshores, clar, si tu analitzes aquest panorama, te'n dones compte de que les coses ben no van. I el pitjor no és això. Si fas la projecció d'aquest panorama en una perspectiva d'una guerra com hi ha a Europa, molt bèstia, d'un tancament, atenció a aquest dato, d'un tancament dels ports d'Ucrània per poder exportar el gra. En un any, i això ho explicarà molt bé el Lluís, que en el tema és que jo, de sequera profunda. Escolta, aquí se planteja un problema de possibles hambrunes en Àfrica. I nosaltres estem geogràficament al costat d'Àfrica. Per tant, o la comunitat europea tanca les fronteres del mar, o estem perduts. Si això que dure, estem perduts. I acabo. No crec que en la comunitat europea, perquè són uns covards. Perquè el que està passant ara mateix en Suècia ja és alarmantíssim. En Suècia ja ha aplicat la xària. En Suècia, la xària. En França heu vist el que està passant. I el que vindrà a Espanya, doncs ja ho veureu, sobretot a Catalunya, abans de 10 anys. I aquí cal el meu anàlisi.
Ara continuem, a veure, Josep Maria i Lluís també.
A veure, com quedarà el país independentment de moltes coses o com està el panorama, no? Més o menys la pregunta. A veure,
de com creu que quedarà, sí, les eleccions també en parlarem, eh? Però...
Sí, però tinc moltes coses a comentar. A veure, jo crec que aquests dies hem vist que a línies generals torna el bipartidisme. Tu, abans de parlar amb el Jordi Muñoz, ho has comentat, no? És un vot dual. S'ha presentat aquesta campanya així? Sánchez, Pedro Sánchez deia o jo l'infern, no? Bé, o jo, o Feijó amb Vox, etc. I aquesta vegada s'ha polaritzat moltíssim i, esclar, quan és o un o altre, també sempre hi ha més crispació i això és un fet. O sigui, amb dos afegitons serà PP i PSOE, com antigament, com a veure, tot això el Manolo i el Lluís ho recordaran, especialment el Manolo, que és un dels fundadors del Partit Popular. Adolfo Suárez, quan va al principi, amb la transició, va encarregar-li, segons tinc entès i he llegit i m'han comentat, a l'Òscar Alzaga, hem de fer un sistema electoral que ens permeti a nosaltres, a la UCD, o sigui, els franquistes evolucionats cap a la democràcia, mantenir el poder com a mínim durant uns anys. I és el que l'Òscar Alzaga va estar mirant, hi ha un equip, no? I van descobrir o van trobar aquest sistema, el sistema DON, la llei DON, li diu la llei DON, no és una llei, és un sistema electoral, que amb el 30, 30 i poc per cent tenies una majoria que et permetia governar. I la van aplicar. Però, esclar, això és un sistema que es veu que està molt pensat i dissenyat, doncs, per dos grans partits i uns grans comparses. Semblava, fins fa uns anys, doncs, amb l'aparició de l'Albert Rivera, que la cosa evolucionava i que realment, Pablo Iglesias, fa 5-6 anys, les campanyes eren, s'ha acabat el bipartidisme, aquí serà un estat plurinacional... plurinacional, perdó, sí que també, això ja és opinió personal.
Congrés pluripartidista.
Sí,
no?
Pluripartidista, I ara veiem que s'ha tornat això, perquè, esclar, Sumar i Vox, sí, tenen una participació activa, però seran comparses. Deixant el tema del PP i el PSOE, ja veurem els resultats, ja en parlarem, de la campanya, etc. Sí que, per mi, doncs, és important. Torna el bipartidisme i el sistema d'on, amb perfeccions i imperfeccions, tothom el critica, però ningú el canvia. I ni a Catalunya, perquè és l'única...
Bueno, perquè beneficia tothom, en part, també t'ho diré. És a dir...
Els que guanyen.
Sí,
i el correcte. Que perd de poc. Sí, sí.
Correcte.
Però, per exemple, hi ha el sistema francès que hi ha les segones voltes... O sigui, al final, aquí, aquest, té un problema, aquest sistema. Però, segurament té més, però jo li veig un. És que hi ha moltíssim... La majoria de la gent, a qui vota, no és qui guanya. Entens? Si hi ha una segona volta amb els dos o tres millors classificats, això per als Estats Units, a França, a molts altres llocs, al final sempre acaba guanyant el que té més vots a l'última votació.
El sistema no. El canvien els partits. I els partits sí que els va bé.
Aleshores, una altra novetat per mi desagradable i és l'aparició de Vox, que el debat de les idees l'ha contaminat, ho dic amb aquestes paraules, i ha agafat un protagonisme, repeteixo, el debat de les idees, del qual el PP, a vegades, per rascar vots i que no li fugissin cap a aquest cantó, doncs ha assumit algunes idees de Vox que semblaven ja absolutament superades, i els partits d'esquerra han fet la contrarèplica i els debats, amb la qual se li ha fet el joc a Vox, no? Els temes contra el canvi climàtic, contra la violència masclista. Fa un parell de dies l'Abascal deia que aquí s'aplicó a Catalunya un 155 de xiste, nosaltres lo vamos a aplicar de verdad, i si hi ha violència que l'haia, home, són molts aspectes que realment el pin parental al sistema educatiu, l'extrema dreta ha entrat en protagonisme i en el debat de les idees importants. I els partits independentistes, només per acabar, els tres principals, tots, han de fer un replantejament, perquè aquí també ha quedat de manifest que l'1 d'octubre queda molt lluny, està superat i que s'ha de fer una etapa nova.
A veure, jo crec que el diumenge la fi del món no hi serà, eh? O sigui, la fi del món no arribarà el diumenge al vespre ni l'any que ve, o sigui, això hi ha vida per una temporada molt llarga, eh? I que s'haurà d'administrar, doncs, la complexitat de la situació. Jo voldria fer dos comentaris. El primer que ha dit el Manolo respecte a Europa, jo crec que Europa és el paraigües que ens protegeix dels nostres fantasmes, eh? Si no hi hagués Europa, amb totes les seves deficiències, amb tots els seus errors que hi ha hagut, aquí ens hauríem barallat, no ara, ens hauríem barallat ja als anys 90, quan, i Europa va ser sempre la solució. I recordeu, doncs, que quan en Jordi Pujol, doncs, dona suport al Felip l'any 1993... i li deixa de donar suport al 96 perquè es puguin complir els criteris de convergència amb la Unió Europea, us en recordeu? Aleshores li diu, escolta, no et puc donar més suport, per tant, et faré caure. Bueno, no li va dir així, però va caure, i aleshores va venir l'Aznar, i l'Aznar es va trobar en una situació semblant al que es va trobar 3 anys abans el Felipe González, que li faltava Convergència, i Convergència va fer el pacte del Majestic, i, bueno, i el pacte del Majestic jo crec que pot tenir moltes contraindicacions, però va abolir la mili, per exemple.
I els governadors civils.
I els governadors civils, i es va comprometre a la instauració dels Mossos d'Esquadra, i tantes altres coses, no? O sigui que, a veure, les situacions a la història no són fotos fixes. O sigui, dius, no, és que ara si agaféssim... Jo ara he llegit, doncs, les 900 i pico de pàgines de la biografia del Cambó, i clar, i si mires enrere, dius, home, com van poder passar per totes aquelles tragèdies, no? Inclosa la Guerra Civil, la caiguda de la monarquia, la vinguda de la República, el fracàs d'aquest intent del catalanisme polític de transformar Espanya, us en recordeu? Transformar Espanya i més autogovern per Catalunya. Això s'ho van portar a riu avall. O sigui, que jo crec que Europa, en aquest sentit, amb totes les seves limitacions, és el paraigües de protecció. I el punt clau que jo volia... El Manuel ha dit que s'hauria de tancar les fronteres d'Àfrica. Bueno, d'acord. Però jo crec que això no és una política adequada, en el sentit de que Europa necessita, i tots necessitem, més immigració. La podem qualificar, però necessitem més immigració per dues raons. La primera, per raons econòmiques, i després per corregir la corba demogràfica. És a dir, aquí és un país que estem caient des del punt de vista demogràfic. Estem caient.
Tota Europa, eh?
No, i tant. Especialment l'Europa meridional. O sigui, sí, Itàlia, Grècia, Espanya. No tant França, que també, però no tant. Aleshores, jo crec que aquí hi ha un replantejament de fons, que dir, si el milió i mig de persones que han arribat aquest segle a Catalunya i que viuen aquí i que treballen aquí marxessin demà, el país s'esfonsava, s'esfonsaria l'agricultura, s'esfonsaria diguem-ne les feines que a casa, com s'atén a la gent gran, s'esfonsaria el país. I per tant hem de treballar, jo crec, amb el paràmetre de que necessitem gent. Però no necessitem gent només perquè ens faci la feina que nosaltres no volem fer. Necessitem gent per integrar-los des del punt de vista cultural, des del punt de vista econòmic i, sobretot, i també des del punt de vista polític. Tots aquests milió i mig de persones que hi ha aquí han de votar. Han de votar perquè és la realitat del país. Han de votar amb el temps i amb els plaços que convingui i amb totes les normes que, i amb els convenis amb els països de procedència, etcètera, etcètera. No? Perquè no s'aturarà... si l'any 2050 Àfrica tindrà 2.000 milions d'habitants. I Europa es mantindrà, però no en pujarà més d'un per cent. Per tant, això és un tema de debat. I jo crec que... Amb tot el respecte i amb tot l'afecte que tinc, però no es tracta tant de dir tanquem les fronteres, sinó a veure què fem per equilibrar doncs, aquest flux que hi és. Hi ha un flux, bueno, ho veus al carrer, tu agafes el transport públic a Barcelona, que jo l'agafo sovint, doncs veus una gran majoria de gent que no són nadius d'aquí. Veus, no els hi preguntes, però per la manera de vestir, per la manera de parlar, per la fesomia... Bueno,
de fet, ha canviat tant que ja n'hi ha molts que ja són nascuts aquí.
Sí, exacte. Bueno, aleshores, l'altra qüestió, els sistemes electorals, Josep Maria. Clar, els sistemes electorals, n'hi ha algun que sigui perfecte? Jo crec que no. Vull dir, ara, un dels sistemes electorals més injustos era el britànic, i és el bressol de la democràcia, no? Perquè, escolta, es pot donar el cas, com ha passat moltes vegades, que hi hagi un partit que tingui un, com va passar amb el Partit Liberal a vegades, que tenia un 18 o un 20% de vots i tenia 3 escons al Parlament. Per què? Perquè és la majoria, el règim un sistema majoritari. O sigui, el que guanya s'ho emporta tot. I el que no guanya, doncs no existeix. I això sí que és, jo crec que és del tot injust. Sí. Ho canvien els anglesos? No. França, què va passar? França ha fet la segona volta. I el Mitterrand va introduir en el seu moment que els ajuntaments, la llei electoral municipal, i el que seria alcalde no seria fruit d'un pacte, sinó el més votat, sobretot a la segona volta. Crec que va així, no? Sí. Aleshores, jo tinc, a veure, si comparem la situació social i política a França i Anglaterra amb la d'Espanya, en aquests moments, i tu, Manolo, tens dades per poder dir el contrari, per la deute, especialment. Però la situació política a Espanya, comparada amb França i amb Gran Bretanya, és millor d'aquí. I, en fi, jo crec que és molt... La situació és molt complicada. Estem en un moment de crisi, en un moment de canvis profunds a la societat, i uns canvis que ningú sap, o almenys jo no sé, identificar la importància que té les tecnologies en la vida de la gent.
Brutal.
A veure, aquí, ja diem, això de la intel·ligència artificial, això té una... un ressò en la vida de la gent impressionant. Vull dir, que vivim en moments d'una revolució de dimensions desconegudes.
Sí, jo, perdoneu.
Un petit matís el que deia el Lluís, i perdona, Manolo. Sistema electoral. Jo dic que la gent ens agrada votar el que guanya.
I tant.
O no, mira, he votat... O sigui, que la majoria... Al final, el que guanya l'última votació, que sigui el guanyador. Per això deia que potser el sistema francès a mi personalment m'agrada.
Sí,
a mi també.
A veure, Manolo.
I el glaçó una volta s'hauria d'imposar ja. Va acabar ja en el mangoneo dels petits partidets que van crear radicalismes i acaben portant-nos a una crisi del propi sistema. Perquè el que ha passat en els pactes d'en Frankenstein ha sigut ja inocular el càncer en el propi sistema. I això serà una cosa molt perillosa per a la democràcia espanyola en el futur. Llavors, jo tinc molt clar moltes coses. El que acaba de dir Lluís ho tinc claríssim. Claríssim. El món està vivint un desafió tecnològic brutal, i que a canvi el concepte d'humanitat i humanisme no tinc cap dubte. Però, esclar, això porta conseqüències brutals que fa que tots els paràmetres de conducta varien, i la gent, si li costa tant de consolidar una posició moral en la seva conducta humana quan hi ha una convulsió traumàtica com aquesta, no és que li costa, sinó és indigerible. Tenim present que el renaixement se va assolir en 2 segles, en 200 anys. I la Revolució Francesa, en què avui en dia en què som beneficiaris en part de la Revolució Francesa, del 1789. Aleshores, pareu compte que ara tenim una situació revolucionària, acceleradíssima, i que en 5 o 6 anys canvia tot. Jo vaig veure entrar les substitució de les linotípies com Lluís a la redacció d'un diari, i vaig veure arribar el fax, que allò era la meravella de les meravelles, tombant el tèlex, i que ha durat el fax, i que ha durat... És a dir, és una revolució tan bèstia que és molt difícil assimilar-la. Punt 1. Punt 2. El problema està en que les evolucions que s'han donat a la història sempre han estat consolidades per les generacions veteranes. Dic consolidades, no iniciades. Des de Plató fins al dia d'avui, la senectut ha sigut un valor de permanència en les societats. Per què? Perquè l'experiència és un valor fonamental en la vida política, no les idees solament, l'experiència. I, per tant, l'experiència la tenen la gent veterana. I la gent veterana té la tutela del que fan les joventuts, l'impuls de les joventuts. En aquest moment això s'ha invertit. La gent veterana se la parca en un asilo o en una residència i no contesta amb ella. I la gent jove, que va en l'accelerament de la transformació tecnològica, no sap on va, perquè fallen els factors morals de sostenibilitat de la conducta humana. I això ho estem vivint cada dia. Han lliberat la moral sexual, s'han llançat a fer classes de sexualitat en les escoles. Catalunya, cada dia... 16 violacions o 16 agressions sexuals. Vale? Per tant, mireu els resultats. És una catàstrofe. Per què? Perquè s'ha despullat el concepte moral de la conducta. I això que passa a nivell individual, passa a nivell social, i està passant alarmantment a nivell polític. I ahí ve la meva alarma. És a dir, no pots tolerar una mentida en política. I n'han fet un fart de tolerar mentides últimament. No pots tolerar una sola mentida. El dia que menteix una persona, quebra la confiança del poble. Així de clar. Enganya i estafa al poble. I clar, el que estem vivint ara és una paranoia de mentides i tal. Per tant, el sistema polític està ressentint-se greument. Si en això l'afegeixes el problema demogràfic, que té tot el Lluís, que el problema demogràfic que hi ha en aquest moment és explosiu, perquè tu estàs alienant la teua pròpia societat, i ara parlo en terminologia marxista, perquè alienar és un concepte marxista, Aleshores resulta que quan tu has nascut en una societat determinada de valors judeu-cristians, el dia de demà te trobes en la Sària i te trobes en l'Islam dominant-lo. Catalunya, antes de 25 anys, serà majoritàriament musulmana. Això no té importància. El Torres i Baixes. Catalunya serà cristiana o no serà? Pues no serà. I n'hi ha que parlar clar i descaradament. No serà, perquè el concepte és un altre. Però si el concepte ve...
25 anys, Manolo...
Sí, sí, no. Així, mira, no, te faré la multiplicació.
No ho veig, eh?
No, t'ho dic, te faré la multiplicació. Tu has dit milió i mig. No, n'hi ha milió i mig de musulmans. A part, n'hi ha mig milió o més de sud-americans, vale?
I llatins n'hi ha molts.
Eh? Sí, 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 bueno, llatins, llatins. Però hi ha milió i mig de musulmans, vale? Resulta que el naixement és, per cada família és un 5. És a dir, són 5 fills per família. Nosaltres som 1,4 en Catalunya. En Europa és 1,8. Nosaltres som 1,4. Som molt puritans, no? No, pocs fills i no sé què, per viure bé. Llavors tu, com viuran els nostres nets? Aleshores, clar, aquí hi ha una matemàtica social molt greu, que la gent no és conscient d'això. I això comporta un canvi total cultural, un canvi de societat, canvia tot. I si voleu, us contaré jo la primera experiència sobre el tema que vaig tenir del Senat francès l'any 90 en una reunió de l'OTAN, que vaig sortir esgarrifat. Any 90. Pareu compte, fa 33 anys, eh? I vaig sortir esgarrifat pel testimoni dels catedràtics de la Sorbona, d'origen magrebí, un d'ells era argelí, l'altre era marroquí, el testimoni que ens van donar als diputats de l'OTAN. Vaig sortir esgarrifat. I ho contaré un sol testimoni. Jo fundé, va dir clarament, la Jeune Afrique, ja ho saps, la revista setmanal francesa, la Jeune Afrique, per a emigració. Diu, jo he dirigit la Jeune Afrique durant molts anys. Diu, he acabat venent-me la Jeune Afrique. Diu el fundador i diu el director periodista. Diu, jo retratava la realitat de la banlieue, tot el que estava passant en la emigració francesa. I veia els problemes socials greus que s'estaven creant. Diu, és el que vaig veure un dia que em vaig donar compte que els problemes eren interiors de les pròpies famílies d'emigrants, que la segona i tercera generació no acceptaven la cultura francesa i que el pare no acceptava que la seva nena anigués sense vel a les escoles i que la nena se rebel·lava perquè volia anar a minifalta com les franceses. I va crear un tal problema familiar, estic repetint el testimoni, eh?
Sí, sí,
diu
sí,
que
sí.
Jo me vaig anar a la universitat a estudiar medicina. Jo vaig especialitzar en psiquiatria, vaig vendre la revista i em vaig dedicar a fer de psiquiatra per resoldre els problemes que en la valia jo coneixia. Us puc assegurar, aquell dia jo em vaig quedar bocabadat.
Però segurament que és evident que una de les qüestions més complicades de gestionar, no?, per les societats europees en general, justament és això, entre altres coses, perquè la necessitat de la integració hi continua existint.
No, no, és que no se volen integrar.
Bueno,
és que...
A veure, jo tampoc faria un general...
No, ha estudiat molt bé l'Islam, no se volen integrar. I aleshores què passa? Que veu el que acaba de passar en França. Amb el senyor Macron se les ha vistes. I no s'ha parat el tema, eh? Simplement s'ha apaivagat una mica i ja veureu.
No, i abans de Macron hi era el problema.
Mira, aquí tots tenim una part de culpa, uns més, uns menys. Jo amb això que estava dient al Manolo, es volen integrar, no es volen integrar. Conec el cas aquí, sabeu que històricament Catalunya ha tingut una relació amb el poble sahrauí. S'hi ha anat allà, s'han recollit menjar i diners, això, per recolzar la seva lluita d'autodeterminació. Després a Espanya em sembla que els ha tractat francament malament perquè els ha deixat tirats.
Sense explicar-ho.
Sí, sí, sí. Amb nocturnitat i alevosia, no? Bé, però conec els casos que m'han explicat de tres casos, que es veu que no són esporàdics, sinó que són generals. Sabeu que hi havia una mena de colònies que els nens sahrauis, els malalts, els que s'havien d'operar, els portaven aquí, i els nens que viuen allà als campaments de Tindouf, al mig del desert d'Algèria, amb condicions molt tronades, doncs, durant temps, em sembla que encara és vigent, això. Hi ha unes ONGs que porten a fer estades, fer una mena de colònies aquí als estius, als nens sahrauis, clar. Quan el nen sahrauí... És que és molt bèstia, això, però és que parlem de la immigració i d'aquests recels i de culpabilitats. Aquests nens, mentre són petits, mentre són jovenets, oi, que monos, tothom, el poble, els veïns, oi, que mono, tal, vinga, amics, anem a la piscina tots plegats, ole, ole, tal. L'any següent, escolta, l'estiu que ve, que torni a venir aquell nen, molt bé, molt bé, molt bé. I el nen, els nens aquests, lògicament, esperant els estius amb una alegria no sé extraordinària. Alguns d'aquests, quan ja són adolescents o ja són majors d'edat, diuen, escolta, allà m'han tractat molt bé, vinc. Ah, llavors, o sigui, vinc, ja s'espassen, s'escapen, no tenen diners com sigui treballant, i venen aquí i es presenten allà on van set de petits també acollits. Ah, noi, llavors ja no, llavors ja és el Sagrauí, ja, escolta, no, tu aquí no entris, cuidado que la meva filla... I, esclar, això és el que ha passat també a les banlies, que la segona i la tercera generació, al principi la cosa funciona molt bé, i a la segona, a uns els hi costa integrar-se, però a altres, clar, els francesos, i en aquí, els catalans, els espanyols, escolta, no, sí, però molt bé. Quan eres petit, molt bé, però ara, escolta, aquí tu ets un més. I això realment és molt preocupant. I llavors, si em permeteu, crec que hi ha també, a part dels dos problemes que heu dit vosaltres, o dels problemes que heu dit vosaltres, i juntament amb això crec que hi ha una crisi de valors, ja ho heu apuntat, una crisi extraordinària a tota Europa. Jo crec que no és un tema només d'aquí. Escolta, una crisi de valors absoluts, i amb el tema de migració també, un parell d'exemples. Ahir, a les Balears, van arribar dos caiucos, dues pasteres, sí, amb gent allà, bueno, tronada, i veies, vaig veure les imatges, no?, i les platges plenes de gent, allà tothom torrant-se, i aquests pobres desgraciats, però no ho dic com un insult, sinó que realment quina vida, no? Bé, implorant, poguem beure aigua dolça i... la nena aquella, que va ser Altafulla, no?, que van trobar...
A Torredembarra.
Torredembarra.
També
Roda de Barança.
Un problema, sí, un problema de la migració, la pobra criatura aquella, mesos, a les Canàries cada dos dies estan enfonsant-se una barca. I tot Europa, això passa a les costes gregues, a les costes italianes, franceses. Escolta, simultàniament, el Titan, cinc persones que tenien pagant una milionada, no vol dir res, jo no, que siguin riques o pobres, és igual, que volien anar a veure el naufragi del Titanic, bueno, un accident, peta tot i es mor. Però tot el món, durant 3 o 4 dies, tothom, allà, televisió en directe... home, és que es moren a milers la gent creuant el mar. O sigui, jo crec que és una crisi de valors que realment ens hauríem tots de fer. Bé. I el tercer, el tercer exemple, per exemple, això ens toca als mitjans de comunicació. Segur que no em desmentireu. De la guerra d'Ucraïna, teles i ràdios, ara se'n parla molt poc. Per què? Perquè s'ha detectat que la gent ja està cansada de la guerra. És un drama humanitari terrible, i econòmic, i, bueno, és un drama. Tota guerra és un drama, però si aquesta la tenim a 2 hores d'avió, o 3 hores d'avió, és que la gent et diu, no, és que esclar, és que la gent canvia de dial, canvia el dial, no, canvia de canal, perquè si no ja està cansada de veure la guerra. Però què vol dir que està cansada de veure la guerra? No és una visió agradable. Al principi, tothom va córrer, vinga aquí a les esglésies, als centres socials, recollim roba, anem allà, acollim... ja està, ja ha passat, i ara la gent, que, o sigui, no, els mitjans, molts mitjans, no dic tots, però molts mitjans, donen molt poca informació, per què? Perquè està detectat que la gent no vol veure-ho i s'ha cansat, i canvia de dial. Una crisi de valors terribles. No sé com s'ha de solucionar això, però és important.
Sí, però amb tot, per exemple, amb el tema de la guerra d'Ucraïna, estem en guerra, o sigui, no és una guerra que estigui 3 hores d'avió, que és veritat, no? Però és que formem part d'una aliança militar que està ajudant a Ucraïna, molt compromesa, amb diners, amb armament segurament no el que necessitarien o el que voldrien els ucraïnesos. Estem en una guerra amb totes les conseqüències, i això em recorda a mi els grans conflictes del segle XX, que més o menys doncs, tots els hem estudiat o en sabem molt, tenim molta informació. Sempre eren coses que no tenien importància, que era una cosa que passava lluny, quan després les guerres arriben al moll de la societat, no només des del punt de vista econòmic, sinó també des del punt de vista moral, per exemple. Vull dir, a veure, s'ha de permetre que un senyor invadeixi un altre país i se'l quedi? Jo crec que aquesta és una pregunta clau. Va passar l'any 38 i 39, quan el Hitler primer pues, anexiona Àustria i després anexiona tota la Txecoslovàquia, i quan el Mussolini l'any 39, tot just després d'haver guanyat la Guerra Civil Espanyola amb les tropes feixistes, diguem-ne, que ajudaven a Franco, doncs invadeix Albània, simplement perquè pues, això és meu. A veure, i després que hi ha un tema que quan tu toques i això ho sé pels que tenim cultura ruralista, diguem-ne, no? Els grans drames que hi ha en els pobles, el Manolo no sé si a Forcall això passava, però si tu mous una fita o tu mous una partió d'una finca,
carai,
allà tens un problema. Però,
sí, passava, no, Déu-n'hi-do.
No,
el problema de les separacions de finques.
Sí, però, no,
i el problema del rec.
I del rec.
Eren terrorífics.
No, però dius, escolta, és que només és mig metre. No, és que mig metre, llavors ve el jutge, ve la Guàrdia Civil, i llavors, bueno, s'acaba... I aquí estem en una situació que... per què, per exemple, aquí... Per què, per exemple, la política sobre Ucraïna doncs no és la mateixa socialment, que hi ha doncs a Anglaterra, per exemple, o que hi ha a França. Aquí, per exemple, l'esquerra de Podemos no ha fet ni una crítica a Putin, que ho sàpiga. L'independentisme català no ha fet una crítica a Putin, que jo sàpiga, una crítica oberta.
No l'ha fet, no.
No sé si l'ha fet.
No l'ha fet, no.
Si l'ha fet, ja m'ho podeu dir.
Doncs... Lluís, no l'ha fet.
Aleshores, aquí no estem compromesos.
Vox l'ha fet, perquè tampoc em sona,
Tampoc. No, se m'hi havia oblidat, en Vox tampoc l'ha fet. O sigui, l'extrema dreta, ni Marine Le Pen l'ha fet, ni la Meloni l'ha fet.
Ni la Meloni.
Sobretot no l'ha fet el Salvini, que és l'amic.
Bueno,
i sobretot el Berlusconi, quan es va recordar, quan va morir, que havia fet uns grans elogis a Putin, fins i tot després de la guerra. El Donald Trump li deia que era un gran estadista. O no?
Sí,
que aquí...
I compartia negocis, també.
Sí, llavors sí. Jo...
I altres coses,
Agafava...
I gravacions en els serveis secrets de Rússia, de les seues orgies en Moscou, sí. Que és el naixement del xantatge que li van fer al senyor.
El tenia agafat.
Però, claro.
Per acabar, Manolo, i agafar una mica el teu fil de reflexió, clar que hi ha una crisi de valors, però clar, les crisis de valors, això... No podem resoldre aquí una tertúlia i, escolta, acadèmicament, hi ha una crisi de valors. Bueno, sí, però què s'ha de fer? Com es pot fer? Com es pot arreglar això? O sigui, el que no es pot viure, al meu entendre, és d'esquenes a la realitat. I diu, escolta, aquest 1,5 milió de persones d'aquí, que tu dius que són musulmans, jo no sé si hi ha tants, però bueno, el que no pots dir, escolta, fem-los fora tots, perquè això no... Hem de buscar una manera de veure com s'integren. A França no ho han fet, i els problemes que tenen a França és perquè no ho han sabut fer, i per això l'extrema dreta a França, em voldria equivocar, pot guanyar les properes presidencials. La Marine Le Pen pot guanyar les properes presidencials. En dues ocasions ha estat a punt.
Sí, sí.
I les pot guanyar. Per què? Perquè no hem sabut trobar una sortida amb un problema que és un problema molt de fons. I alhora, tu t'agafes la pagesia que jo conec, la pagesia. La pagesia, si deixes que els musulmans que estan treballant a la pagesia, parlo de les terres de Ponent, s'anessin, la pagesia s'esfonsaria.
Sí, sí.
No només la fruita, sinó també la feina normal de cada dia. O sigui, que és la... Tu has començat la intervenció, Manolo, i la puc compartir, no del tot, Diu, la situació és tenebrosa. Home, a veure, tenebrosa, no sé si serà tenebrosa, però jo el que vull és positivar la situació. És a dir, el que no m'acontento de dir, escolti, doncs això és terrible, això... No, jo crec que hem de trobar una sortida, una sortida racional, humana, ètica, justa, en situacions complexes com és la que tenim, no? El que no podem, al meu entendre, és posar-nos en dos blocs i començar a tirar fletxes a l'altre costat perquè els altres són els dolents. I això és, a mi em sembla que és...
Jo, Lluís, no discrepo de tu, al contrari.
No, és que
no discrepo de tu. És que jo el que demano és un diagnòstic exacte, un diagnòstic claríssim, perquè si no, la solució, l'alternativa, no la pots definir, t'equivoques. Clar, si no tens un bon diagnòstic, el metge matarà el malalt. El diagnòstic és fonamental. I aquí tenim un problema greu de diagnòstic. Podria contar moltes coses, que tu les coneixes molt bé, d'Anglaterra, per allunyar-nos de casa nostra, que allà tenen un problema seriós.
Però mira, perdona, Manolo, només un moment. Anglaterra va basar la seva campanya del Brexit en què no volien estrangers i sobretot no volien europeus. Què ha passat avui? Què està passant avui? Que no havia hagut mai tanta gent vinguda d'Àfrica i d'Orient que arriben a Anglaterra i arriben de la mateixa manera que arriben a les...
Aquí les pateres, sí, senyor.
Perdona.
És que te poso el cas d'Anglaterra per veure que les coses no s'han fet bé. Les coses no s'han fet bé. I que aquí hi ha postulats que a vegades són aparentment d'implicació social, d'implantació, d'inculturació, etc., quan tenen altres propòsits. I jo podria contar coses molt greus. I m'agradaria que el senyor que me va corroborar a mi una informació que tenia la CIA i tenien el Servei d'Intel·ligència Occidentals, que era ministre de l'Interior, em va dir, sí, senyor, és verdad. Vaig anar a dir, vaig dir, tengo esta información, va dir, és verdad. Catalunya independent, primer estat islàmic d'Europa. Això està en els serveis d'intel·ligència internacionals. Perquè hi ha un propòsit, això. Aleshores, clar, el ministre de l'Interior, quan jo li vaig dir això, em va dir, sí, ja lo creo que és verdad. ¿Vale? Vic, primera universitat islàmica d'Europa. Per què? Per una referència històrica. En el segle X, 9 i 10, Vic tenia l'escola de matemàtics més importants d'Europa. Per això, el rei de França va enviar el futur papa Silvestre I a Vic a estudiar matemàtiques. I de Vic va sortir, va ser cardenal i va acabar al Vaticà sent el papa.
L'any mil·lenari.
Aleshores, clar, cuidado perquè les coses... És a dir, les coses tenen una causa, i una causa té un efecte. I la concatenació d'efectes poden passar moltes coses. Aneu, per exemple, a Tortosa. Aneu a Tortosa. La catedral està rodejada del barri de Ferreries. El barri de Ferreries, jo conec molt bé, m'he passat allà 20 anys, el barri de Ferreries era on estava la juderia. Estaven allà, i hi ha enterraments dels jueus allà. I era, en Tortosa la juderia era importantíssima. Tant que el papa Luna i Sant Vicent Ferrer van fer les famoses converses de Tortosa per buscar la integració dels jueus al catolicisme. Bueno, pues...
Una mica forçat, eh?
Sí, sí, clar.
Forçant-ho,
vull dir. No, jo t'estic dient falles de ferreries històriques. Bueno, pues, Ferreries és tot islàmic. Està ple d'emigració. Per què? A Ferreries. Que és que hi ha una riquesa? No. És la referència històrica, com passa en Vic. I l'altre dia vaig estar en Vic i vaig quedar bastant assombrat de la quantitat de musulmans que corren per Vic. El cap i casal del catolicisme.
Fa temps, això, ja. Sí.
No. És un anàlisi.
Després tens el fenomen de Ripoll, també.
El fenomen de Ripoll. Per això dic jo, és que el diagnòstic és fonamental. I si no tenim...
A Catalunya hi ha 640.000 persones que se reconeixen de confessió musulmana.
Sí, però cuidao.
A Catalunya.
El doble estan o mal radicats, evidentment, o estan camuflats.
Perquè jo crec que hi ha qüestions per fer pendent en qüestions d'immigració, però tampoc tot ha sigut un...
No, escolta.
Hi ha hagut generacions, vull dir que...
Però aviam, deixa'm acabar, un moment. El tema és que les causes són les que són, no les que nosaltres volem veure. I els efectes són la conseqüència de les causes. I així és com vam haver aquí un fet dramàtic, no aclarat, que va ser l'11M, l'atemptat més bèstia que es donat en Europa. En aquell moment hi havia una persona que va ser fonamental en la planificació d'allò. Estava casat amb una espanyola, era un sirio, era un enginyer. I aquí, el senyor primer ministre, el jefe de govern, això ho va ignorar. I el senyor jefe de l'oposició, el meu tan admirat en Sorna, senyor Rajoy, quan jo li vaig portar el plat amb tota la informació que va arribar dels Estats Units, de qui era i on estava, no va ser capaç d'assumir-ho i desafiar el jefe del govern Zapatero i dir-li, mire usted, este senyor està implicat en el tema com el cerebro de l'operació.
Bàsicament, la reflexió sobre Tom Manolo, perquè durant molts anys aquí també es van mirar societats com la francesa o la britànica amb una certa admiració pel cosmopolitisme que venia vinculat, no?, justament per la procedència, no?, per la gran quantitat
el de persones... El multiculturalisme,
Que una cosa és dir, escolta'm, allà... Ara a França estan com estan. Bueno, potser a França han fet coses malament. Potser la qüestió és mirar què s'ha fet malament allà i intentar-ho no repetir aquí, no? No tant...
Sí, però fica't tu, el multiculturalisme... Samuel Huntington, que el va predicar i va dir que anem inevitablement a una cultura, multicultural.
Però bàsicament que és una realitat.
No, sí, ja... però cuidao. Mira la denúncia final d'una dona d'esquerres, com era la Oriana Fallaci, eh? Els últims llibres de Oriana Fallaci, eh? Mira el que ha passat en Itàlia, eh? També en aquest terreny, en Florència, en la seva tan estimada Florència. Clar, cuideu el tema perquè si no se fan més diagnòstics, estem perduts. I aquí estan passant coses molt sèries que no es denuncien.
Clar, Josep Maria i Lluís.
És evident... No, volia matisar, com a mi expressar el meu punt de vista, amb aquest tema concret que estem parlant ara. Tu has parlat de 640.000...
No, dic, perquè buscar la dada...
A veure, és difícil de... Sí, és difícil de concretar, però crec que hi ha diferent... Cada país europeu té una realitat diferent. Espanya, jo crec que està clar que no, o sigui, que no tots els immigrants, quan es diu els immigrants, la immensa majoria, deia el Manolo, són musulmans i això... Evidentment que el gran xoc cultural i social entre un islamista radical i una persona un ciutadà d'Europa, amb cultura occidental, el xoc és el més fort. Però Espanya, jo crec que amb diferència, no només a Catalunya, o no especialment a Catalunya,